És un tabú, no seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
És moment de parlar d'història i del que passava fa molts anys en un dia com avui. Ens ho acosta Marc Paredes de la mà del Lluc Vendrell i el Pau Freixedes.
Ja sabeu que cada setmana, concretament els dijous, ens visiten el Pau Freixedes i el Lluc Vendrell amb la seva secció Tal dia com avui, on repesquem titulars o notícies del passat, les portem aquí al present i en fem una mica de tertúlia. Aquesta setmana ja sabeu que és bastant especial perquè comença la nostra festa major, la festa major de Vilafranca, i moltes de les seccions són monogràfiques en el sentit que les dediquem a parlar sobre la més típica. I em penso que aquesta setmana i aquesta secció no serà una excepció perquè també parlarem de la festa major. Què tal, nois? Bon dia. Com van els nervis, també?
Bon dia.
Bon dia, doncs, Marc, amb ganes, ja.
Exacte, amb moltes ganes de que s'acosti la festa major. Exactament, avui no ens desmarquem del tema ni de l'actualitat. Allò que jo no sabíem, no trobàvem notícies, no sabíem de què parlar, i vam dir, escolta, doncs, anem a fer un repàs de les vegades a les que, malauradament, els vilafranquins han vist que la festa major quedava suspesa per...
Per diverses raons, no?
Exacte.
Ara descobrirem. A veure, la darrera
la
és bastant
ben
recent.
Present.
La tenim ben present perquè nosaltres ho vam viure. En aquest cas va ser el 2020, suposo que en parlarem també sobre això.
Exactament.
Molt bé, per on voleu començar?
Bé, doncs mira, les primeres vegades en les que es va suspendre, o de les que ens tenim constància, va ser el 1854, el 65 i el 1885, a causa de les epidèmies de còlera. Aquestes tres vegades van... Bueno, el segle XIX va estar bastant marcat per aquesta epidèmia. I, doncs, malauradament fa uns anys també, però aquests tres anys es va suspendre la festa major a causa d'això.
Sí, aquests fets ens recorden bastant a la suspensió per la pandèmia del Covid que vam viure fa 5 anys. Però, en canvi, també hi ha hagut altres cops on s'ha suspès per causes polítiques o socials, com, per exemple, l'any 1867, on la festa major no es va celebrar, degut a que les autoritats van considerar que l'agitació social i la crisi alimentària, hem de tenir en compte que el context històric era l'antesala de la revolució gloriosa del 68, doncs aquest context feia una mica inviable, segons les autoritats, qualsevol activitat festiva, per la qual van decidir suspendre aquesta festa major. Fets similars també, en aquest cas, per una guerra, van ocórrer el 1873 fins al 1875, en aquells 3 anys. No va haver-hi festes majors degut a les guerres carlines. Les festes no van poder celebrar-se, tot i que el pretendent Carles VII va iniciar el conflicte. A Vilafranca es van organitzar castells, s'ha de dir, en algun moment. Però mai van ser durant els 3 anys més intensos de la guerra, que són aquests 3 que hem dit. Uh-huh. I després ja, un cop van passar, a partir del 1876, la festa ja es va reprendre amb força.
Exacte, estem parlant d'així de conflictes bèl·lics. Hem de recordar que el 1867 l'ambient estava força tensionat, va acabar amb la primera república, i el 1911 es va tornar a cancel·lar la festa en senyal de respecte pels joves vilafranquins que havien mort al Marroc, al conflicte marroquí, i només es van mantenir els actes religiosos. El 1921 també només es van mantenir els actes religiosos també per un conflicte al Marroc, i doncs també veiem que la festa, tanmateix amb el 1911, va quedar molt reduïda, limitant-se només a la litúrgia. Entre el 1936 i el 1938 tornem a, com bé sabem, a la Guerra Civil Espanyola, tornem al conflicte bèl·lic, i doncs aquests 3 anys en plena Guerra Civil va quedar anul·lada completament la Festa Major. Tampoc es celebraven ni processons ni l'entrada del Sant, degut doncs a la situació de la guerra. I també hem de recordar que va haver-hi destruccions en aquelles dates de la Basílica.
Sí. De fet, hi ha una cosa molt curiosa que suposo que la sabeu vosaltres.
Digue'm.
No, digueu-la, que em faria il·lusió que la digueu vosaltres. No sé què anava a dir o si té relació amb la Guerra Civil o les destruccions, perquè va sobre això.
Bé, jo recordo que va canviar bastant la fesomia de la Basílica.
Això va ser pels fets d'octubre del 34, i com que la Basílica de Santa Maria va quedar molt, molt malmesa, destruïda, l'any de la represa, el 39, l'any de la Victòria, es va fer una festa major extraordinària, amb una doble tronada. Concretament, el dia 30, per la processó, es va fer una tronada quan passava per la Rambla, i l'entrada de Sant Fèlix es va fer per primera i única vegada en la història aquí a l'església de Sant Francesc.
Renoi.
Mira, la represa, tu. Ja, bueno, la Victòria. Sí, és una suspensió que molta gent... Bueno, potser és la que més recorda.
Exacte.
L'imaginari col·lectiu és la que més recordem, perquè és la més recent. Des del Covid, potser algun oient dels més veterans inclús recorda alguna anècdota. I bé, després s'ha de dir que, a part del 2020, també es va suspendre una mica també per el post de la Guerra Civil al 1944, a partir d'un fet, una anècdota que crec que poca gent de Vilafranca coneix, que és que durant la processó de Sant Fèlix, un cop ja havia començat la dictadura franquista, el 1944, un grup de falangistes van llançar tomàquets contra els administradors que formaven part d'Acció Catòlica, perquè dins del propi règim hi havia bastantes tensions internes. Llavors, aquest gest va simbolitzar la confrontació política que hi havia en aquell moment, i per tal de que la festa no estigués molt, doncs es va suspendre. Enmig de la festa major es va decidir suspendre la pròpia festa.
Sí, crec que això no ha passat mai, no? Durant, enmig dels dies...
Suspendre una processó?
No, bé, suspendre la festa major.
Suspendre gran part dels actes de la festa.
No. A veure, per la pluja sí, però...
Exacte.
D'aquestes inclemències meteorològiques, jo això no ho recordo ni per conflictes, ni per... No. Normalment, quan es cancela la festa, s'avança i es diu amb força temps. Penso que el 2020 es va anunciar un mes i pico abans.
Sí, el juliol.
El mes de juliol, que es cancel·lava la festa major.
Sí, sí.
Doncs arribem aquí.
Exacte. Has dit. 2020, suspensió per la pandèmia de la Covid-19, quan l'Ajuntament va suspendre la festa major per raons sanitàries que tots coneixem, davant la impossibilitat de garantir la seguretat, doncs, o la contenció
del virus. Sí. Com veu viure aquella festa major?
Bé, tots recordarem al final, mitjans finals de juliol, quan amb roda de premsa els administradors, juntament amb
l'alcalde, el regidor de Cultura,
d'aleshores, Pere Regull, van verbalitzar la notícia que ningú volia escoltar, però que tots vèiem, tal i com anava tot, que acabaríem escoltant tard o d'hora, que se suspenia la festa major. Aquí sí que és una suspensió que tots recordarem, els que ens estan escoltant. I bé, personalment va ser trista. Va ser una notícia trista, perquè l'esperança, almenys en el meu cas, es va mantenir fins l'últim moment.
Això és veritat, es va anunciar relativament tard aquesta suspensió, un mes abans, per veure si es podia revertir la situació, no? I hi havia com una mica de llum al final del túnel. No va ser així, evidentment. Però penso que dels actes tradicionals es va fer com una tornada aèria el dia 29, sí. No? Sí. Des de diferents punts de Vilafranca. Sí. Els actes litúrgics es van mantenir en certes mesures, no?, restrictives. Sí. I la festa major, entenent-la com una festa major especial, es va fer només del 29 al 31. Vull dir que no hi va haver ni dia 1 ni dia 2.
No, jo el que recordo és... No recordo tant aquesta roda de premsa, recordo la foto que van penjar a Instagram des del compte de la festa major, que era, doncs, com unes espurnes, no sé si...
Amb la façana de no?, que es veia al balcó de l'Ajuntament.
Exacte.
Sí.
I que tothom la va començar a reenviar, i jo recordo que, bueno, era un festival d'emocions, tots estaven bastant tristos, és això que deia el Lluca, fins a l'últim moment teníem l'esperança. Vèiem que anaven caient festes majors de l'entorn i, doncs, de les dates prèvies, i ens pensàvem que nosaltres, doncs, festa major de Vilafranca, segur que no passa res, però al final, doncs, les circumstàncies ens afectaven a tots per igual, i també la vam acabar suspenent. Però era la festa major aquesta que tu havies de comprar, o no havies de comprar, havies de sol·licitar l'entrada...
Això va passar el 2020 i el 2021. Clar, l'any de les entrades va ser el 2021, es van fer aquestes cercaviles estàtiques, no, en patis de les escoles. Es va fer fins i tot el dia 31.
Les processons inverses. Que...
Sí, les processons inverses. El dia 31 es va fer com una mena de processó a la Rambla de la Generalitat, però el 2020 també es va habilitar un sistema d'entrades perquè sí que es podia anar a goig. Bueno, es podien anar a la novena, perquè els gojos eren enregistrats. Penso que posaven un enregistrament, no un CD, però sí que no, posaven la música enregistrada dels gojos.
Però bé, jo vaig poder anar-hi un dia i va ser com el més fort d'aquella festa major, el més impressionant, imagina't. La basílica mig buida, per les normes de distància personal, uns cants enregistrats... Uh-huh. Però bueno, era... I, de fet, tot el que es va fer, tant lo religiós com les tronades aèries que has dit, es van fer no sota el nom de la festa major, sinó sota, jo recordo, el nom de la irrepetible.
És curiós, perquè aquest lema ja estava posat abans de la pandèmia.
Clar, era el lema previst per la festa major del 2020, que els administradors ja van anunciar febrer, gener, abans de que passés tot. I mira, irrepetible va ser... Per sort.
Segur. I esperem que ho sigui.
Esperem.
Clar, i després hi ha una altra cosa que n'hem parlat entorn de la festa major del 2020, i és que el dia 29, no?, hi va haver aquelles imatges que van córrer per tots els mitjans de l'Estat. Aquelles imatges de les aglomeracions. Com ho veu viure, no?, allò? No us preguntaré si éreu allà o no. Aquí cadascú ja que assumeixi les conseqüències, no? Però què recordeu d'aquell moment? Perquè realment vam obrir el Telenotícies.
Vilafranca va tornar a ser notícia. No, jo recordo això, que estàvem... Els que vam poder... Estàvem fent un dinar a casa i teníem la tele encesa, cosa que no acostuma a passar, un dia 29. Però teníem encesa i de cop i volta... Érem a la terrassa, vam sentir Vilafranca del Penedès, vam entrar tots dintre i vam veure amb les imatges amb les que s'obria el Telenotícies. Que no ens esperàvem que fossin aquelles, eh? Jo m'esperava que era informar que s'havia suspès la més típica. Però i va acabar sent una mala notícia.
Exacte, li van donar la volta a la notícia. Realment era noticiós, perquè es va liar grossa.
I allà es va batejar aquell carrer com el carreró de la vergonya, no? Va ser en aquell moment en què es va...
Aquell carreró té molts noms, no?
De les Xiules, també.
El carrer de les Xiules.
Santa Maria, no? Que és com es diu, però... O el carrer de la vergonya, també.
En aquell any va ser el carrer de la vergonya.
Però clar, això va ser com una actuació, pel que ens ha arribat, improvisada, vull dir que...
Totalment.
Va ser completament espontani.
No va ser responsabilitat de l'administració ni de l'Ajuntament.
Exacte, és a dir, l'Ajuntament i l'administració, els administradors de la Festa Major, evidentment que després van fer un comunicat que es desmarcaven, d'allò que va passar. Molt bé, a veure, digues, Lluc.
No, que des de la seva responsabilitat tenien l'obligació, òbviament, de desmarcar-se, com no pot ser d'una altra manera, pel risc sanitari que podia comportar allò, que per sort, bueno, sembla que no va causar cap onada de casos a Vilafranca, però sempre s'ha d'anar amb precaució. I, bueno, per part de la gent que hi va participar, doncs, al final, moltes ganes de festa, un dia 29 d'agost.
Clar, és que era sortir un dia 29 i no notaves la sensació aquella que tens sempre amb aquells nervis per anar a veure la tronada, sinó que va ser una cosa bastant descafeinada. I, a més, va ploure. És a dir, que si hagués estat un any normal... Jo no sé si s'hagués fet la tronada o la cercavila del 29, perquè va ploure. No sé si us en recordeu que les peces estaven exposades al vestíbul, dins de la platea del Teatre del Casal, que havien d'estar exposades a la plaça de la Constitució, però per pluja es va traslladar l'exposició dins del teatre.
No recordava això.
Sí, va ploure i...
Hauria estat una festa major passada per allà.
Sí, perquè doncs va ploure en alguns moments. També, de fet... No sé si això va ser... Penso que això ja va ser el 2021, que es va fer també un acte simbòlic per la Diada Castellera i també va ploure.
Si vols, entrem als fets del 2021.
Sí.
Clar, és que és el que anava a dir. El 2020 tots esperàvem que la del 2021 recuperés la normalitat i que tots poguéssim fer el que solíem fer els anys anteriors. I també va ser una festa major que jo la vaig veure amb frustració, perquè veia que era allò que... anaves assistint als actes i veies que era, hi havia més ambient festiu que el 2020, però que estava, doncs, això, a mitja marxa, que no acabava de... Jo no m'acabava de sentir, doncs, és festa major.
Doncs jo he de reconèixer que em va agradar molt aquella festa major.
Home, després de l'última, de l'anterior, va ser bastant fort, bastant heavy.
Actes es van poder fer.
Clar, sí. Home, i venint d'on veníem, doncs és veritat que...
Sí que es va fer festa major com a tal. Oficialment era festa major.
Sí.
Tot i que, per exemple, la manera d'iniciar-la va ser la mateixa que el 2020, amb tronades aèries, potser a més llocs. Però els balls van poder ballar, no els carrers. Bueno, el 31 ja ho has dit que sí, però amb un sistema d'entrades molt...
A la Rambla de la Girada, no? El dia
de la Generalitat.
Sí.
Ah, la Rambla de la Generalitat, és veritat.
Però, clar, comparat amb el que havíem vist, era una festa major maca. A mi també em va agradar, a mi em va emocionar. Sobretot el 31, al final de la processó aquella, amb l'entradeta, entre cometes, de Sant Fèlix a casa l'administrador.
Cert.
Que sí que allà potser sí que van saltar alguns protocols, perquè...
És veritat. Tothom es va aixecar de les cadires i...
Va haver-hi alguna aglomeració.
Sí,
perquè la del 30 no va sortir de la Basílica, no?
No,
va ser allò que va
30,
fer una volta dins.
Exacte, es va fer el mateix que el 2020, que es va fer com aquest acte litúrgic dins de la Basílica, on l'Àliga va fer el ball solemne. La imatge de Sant Fèlix, acompanyat de dos representants de cada ball, vestits del corresponent ball del Seguici, acompanyant Sant Fèlix, i de fons la melodia Morga i Gralla del Miquel Benito.
Exacte.
Que això també va ser molt, molt emocionant.
Sí, va ser molt emotiu. Jo recordo que vaig convidar gent a casa meva per veure aquesta entrada, i també va ser molt emotiu, sobretot aquesta peça que es va tocar. Sí.
I després em penso que el 2021... El ball de foc es va fer com a mitges, no us en recordeu?
Sí,
que van posar una roda dalt de l'Ajuntament també i focs artificials?
Certament.
Ah, és veritat.
Sí. Crec que a molts de nosaltres ens passa que potser barregem records de la irrepetible del 2020
sí.
amb el 2021.
Amb la festa major del 2021.
Sí.
Però és que realment la majoria deuen ser del 2021, perquè és que el 2020, ho hem repassat, poc va haver-hi.
Sí.
Per sort, això ja no... Aquest any serà una festa major completament normal i, a més d'acabar, segur que sí, us voldria preguntar com viureu aquesta festa major que tot just avui comença amb el pregó i demà, de manera oficial, amb l'encesa de la tronada.
Doncs amb moltes ganes, com cada any, m'agradaria fer una menció especial a la festa major del 2022, que és després d'aquestes dues que hem comentat, realment la de represa, amb la que es va poder fer tot tal qual està previst. A mi aquella festa major em va emocionar molt. Crec que tots teníem moltes ganes, la més desitjada, ja com es deia aleshores. I bueno, des d'aquell any fins a la festa major, que començarem demà a les 12 en punt, crec que vivim la festa major encara amb més ganes de del que ja vivíem abans d'aquesta suspensió.
Sí, jo també. És això, des que vam viure aquells moments, doncs a partir d'ara poder valorem més el que tenim. I seguint la línia del Lluc, jo faria una menció especial també als administradors del bienni 2021, perquè no només van organitzar una festa major, sinó que van organitzar tot el tema del protocol, que segurament juntament amb Cultura i l'administració, però van organitzar una festa major i tot el tema de sanitari, de contenció del virus, del tema de distàncies, reorganització d'actes, que és una feina molt complexa i que doncs ningú se l'espera.
No, i realment se'n van sortir i molt bé.
Feta.
Els administradors del 2020-21, que a més són coneguts perquè ostenten aquest càrrec d'aquesta doble administració, no? Van organitzar la festa durant dos anys. Ens queden dos, tres minutets. Aquesta festa major, hem dit que la viurem amb moltes ganes, sense restriccions, evidentment. Vosaltres com viviu la festa major? Sou d'aquells que no us perdeu res, que us agraden més els actes folklòrics, els actes més lúdics? Tot una mica?
Si em fessis triar...
En quin moment us quedeu de la festa?
T'anava a dir que triaria els actes folklòrics per davant dels lúdics, però com que no he de triar i es pot tenir tot, perquè al final la festa major és això, una barreja de diferents tipus de sentiments, d'emocions, d'actes, doncs em puc quedar amb tot, per sort. Tot i que a vegades el factor de les hores de son compta i potser al final no resistim més i ens fa perdre algun acte, però intentarem viure-ho tot.
Sí.
Amb quin actor us quedeu de la Festa Major?
Bé, jo segueixo també aquesta màxima de poder el tema de la son deixar-lo de banda fins que no començo a notar doncs, que el meu físic se'n ressenteix. Intento anar tot. Sí que és veritat que a mesura que van passant els anys, i mira que no sóc molt gran, començo a valorar més el tema dels actes folclòrics. M'agrada més assistir. Quan era petit doncs, anava a ofici, doncs ara aquest any m'agradaria tornar a anar a ofici. Però un dels actes que a mi m'emociona més són les matinades del dia 30 i l'entrada del dia 30.
L'entrada de Sant Fèlix. Sí, sí, i a tu, Lluc?
Home, l'entrada de Sant Fèlix crec que és el moment més bonic.
És el moment
més
culminant.
Esperat, de, no només de la Festa Major, sinó de l'any. I a partir d'aquell moment també hi ha un abans i un després en la pròpia festa.
Exacte.
Ja comença tot a anar contra rellotge una mica i mira que ha començat el dia anterior.
I la tronada?
La tronada també, espectacular.
Exacte. És allò que quan acaba la tronada ja dius...
Ja
s'està acabant, eh?
Sí, sí, a mi, sí, sí. A mi em passa, no sé si us passa a vosaltres, però un cop esclata la tronada m'entra com res, eh? Són 5 minuts de bajón, no? Que dius, ostres, m'he d'esperar 365 dies per tornar a escoltar la tronada.
Sí.
Però és que és un cop arrenca la cercavila, ja entres un altre cop amb aquesta dinàmica i aquesta alegria de Festa Major que s'allargarà durant 5 dies.
Exacte. I aquest any hi ha un... 11 de setembre, doncs, hi ha un petit aperitiu.
És veritat, sí, exacte. Sí.
Si algú es queda amb més ganes de l'entrada...
Exactament.
Doncs no es
preocupi que... El dia 11 de setembre hi haurà una processó extraordinària i també una entrada de Sant Fèlix que serà més pomposa, en el sentit que hi haurà molts balls, però també no us ho podeu perdre. Nois, moltes gràcies, Lluc, Pau, Pau, Lluc. Bona Festa Major.
Bona Festa Major.
Bona Festa Major a tots.
Bona Festa Major a tothom.
De Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas.
Ràdio Vilafranca.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 11:15. La Biblioteca Torres i Bages ha mantingut obertes les seves portes durant aquest estiu, no només com a espai de lectura, la seva principal funció, sinó també com a refugi climàtic, arran de les altes temperatures que s'han viscut aquests mesos, en alguns casos traduïdes en onades de calor. Respecte als horaris, d'una banda, el servei habitual de biblioteca ha estat operatiu els matins de dimarts de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia, els matins dels divendres de 9:45 fins a les 2 i les tardes de dilluns a dijous de 3 a 8, mentre que l'espai de refugi climàtic ha marcat els dilluns, dimecres i dijous de 10 del matí a 2:45 del migdia des del passat 15 de juny. En aquest sentit, la biblioteca ha obert exclusivament la planta baixa de l'edifici de manera gratuïta com a zona de confort tèrmic amb zona de descans i disponibilitat de serveis i d'aigua per qualsevol persona. Des de més joves fins a més grans són els que han aprofitat aquest servei durant l'estiu. L'Ajuntament dels Monjos ha explicat a través de les xarxes socials que abans d'acabar l'any s'instal·laran càmeres de seguretat a Cal Rubió, una de les zones afectades pels robatoris registrats la matinada del 12 d'agost. La mesura, ja anunciada en una trobada prèvia al mes de maig, forma part d'un pla municipal per reforçar la seguretat en diferents punts del municipi. L'alcaldessa Esther Marmaneu s'ha reunit aquesta setmana amb el veïnat de Cal Rubió, la Rovira i Mosquerola, acompanyada de representants del consistori i responsables policials. En la reunió dels veïns i veïnes han expressat la seva preocupació i han reclamat solucions davant uns robatoris que ja s'havien produït el 2024. Segons ha detallat el consistori, el contracte per la instal·lació de les càmeres ha estat adjudicat i les obres començaran en les pròximes setmanes per tal que es posin en marxa abans que acabi aquest any. Aquest dilluns han arribat a Vilafranca convidats per Òmnium amb la voluntat de reforçar els vincles amb persones d'altres països, 4 estudiants de català que tenen interès a aprendre la llengua, així com donar a conèixer la realitat i la cultura del nostre país en l'àmbit internacional. 4 estudiants vinguts de la República Txeca i que estaran durant aquests dies de festa major. Els estudiants són 3 homes i una dona d'edat d'entre 22 i 45 anys i venen amb ganes de practicar la llengua. Òmnium al Penedès es fa càrrec de l'acollida dels 4 estudiants, mentre que el desplaçament va a càrrec dels propis estudiants. Els estudiants s'allotgen a cases particulars de membres de la Junta d'Òmnium. Els 4 txecs participaran en diferents actes de la festa gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, d'entitats i balls populars de Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca posarà en marxa un dispositiu especial de neteja viària i recollida de residus amb motiu de la Festa Major. L'objectiu és garantir que la ciutat es mantingui en les millors condicions possibles i reforçar el compromís amb la sostenibilitat durant aquests dies de gran afluència de persones i d'activitat intensa. Durant la festa, a la matinada i matí, de 6 a 10, es desplegaran els equips de neteja per deixar a punt els espais on s'hagin celebrat actes. A més, es reforçarà el servei a les tardes i vespres amb el buidatge de papereres a les zones més concorregudes, la neteja manual prèvia als esdeveniments i el suport de maquinària en aquells actes que puguin generar més volum de residus. Les processons i cercaviles comptaran amb un servei de repàs previ del recorregut i amb una actuació de neteja l'endemà al matí. La Diada Castellera de Sant Fèlix tindrà 2 serveis extraordinaris de neteja, un a la plaça de la Vila i voltants, i un altre a la Rambla de Nostra Senyora, especialment important enguany per la novetat de la retransmissió de la Diada en pantalla gegant des d'aquest espai. Tot plegat amb una dotació d'entre 20 i 25 persones treballant diàriament per garantir la correcta imatge i salubritat de l'espai públic. En l'àmbit de la recollida, es reforçarà la gestió conjuntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf amb un dispositiu d'11 persones.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Come back to me like you would if this was a movie, stand in the rain outside till I came out.
És moment de parlar d'actualitat cinematogràfica i això aquest estiu sempre ho fem amb el Ferran Segura. Una secció en conversa amb el nostre company Marc Paredes.
Avui és dijous, 28 d'agost, no ens cansarem de dir-ho. Estem a les portes d'una nova festa major aquí a Vilafranca. El Penedès Gama Extra es va notant també perquè ja heu pogut anar comprovant i comprovareu al llarg del matí que moltes seccions, de fet aquesta setmana també, doncs són en l'àmbit festa majorenc. Mantenim l'essència de les seccions, però aprofitant que és una setmana especial i amb molts nervis, doncs les seccions varien lleugerament i les dediquem també, en certa mesura, a parlar sobre la Festa Major. Avui, aquí, a la butaca del Penedès Gama Extra, amb el Ferran Segura, doncs no són una excepció, i és que també parlarem de Festa Major. Què tal, Ferran? Bon dia.
Bon dia, Marc. Emocionats ja per la Festa Major.
Nerviós, eh? Perquè nerviós. Tu tens un paper destacat que surts amb els Falcons de Vilafranca.
Exacte, sí, sí.
Avui parlem de cinema, també. Sí. Però una edició de la butaca, com dèiem, un pèl especial, no?
La butaca Festa Majorenca, podríem dir, no? Sí. La butaca de Festa Major. Avui és 28 d'agost, com hem recordat, ja és el dia del pregó, demà la tronada, i avui a la butaca explorarem una peça de no ficció i una peça de ficció que tracten sobre la Festa Major de Vilafranca. Farem pujar una mica l'ego vilafranquí. I de primeres, Marc, ja començo a preguntar sobre una de les peces que parlarem en aquesta butaca. Si et dic Art Agustomai San Eroaip, com et quedes?
Igual.
Et sona Festa Major, això?
No.
No gaire, oi?
Em quedo igual.
Doncs mira, Art Agustomai San Eroaip és el nom d'una sèrie de documentals creats per la BBC per al seu canal BBC to Northern Ireland, és a dir, pel canal de la BBC a Irlanda del Nord. Per això el nom del documental no està pas en anglès, no l'entenem, aquest nom de documental, sinó que està en irlandès, en gaèlic. I Art Agustomai San Eroaip...
Què vol dir?
Vol dir, en irlandès, Art i Tomai a Europa. El cas és que aquests documentals de la BBC es van fer ara fa 13 anys, el 2012, i buscaven mostrar tradicions i festes a diversos indrets d'Europa a la població nord-irlandesa i irlandesa en general. Celebracions que poguessin copsar la cultura i l'ànima dels països que visitaven el programa. Van visitar països com Sèrbia, Alemanya i també Catalunya. Doncs crec que hem d'estar bastant orgullosos perquè aquests dos periodistes nord-irlandesos, l'Art Hughes i el Tomai O'Congale, van decidir que la millor festa per representar la cultura catalana no era ni més ni menys que la Festa Major de Vilafranca.
En sèrio? De debò que no ho sabia, eh? Vull dir, ara sí que m'estàs sorprenent perquè no sabia ni de l'existència d'aquest programa ni molt menys que havien vingut a Vilafranca. El podem repescar? Tu l'has vist?
Jo l'he vist.
Sí, eh?
Està a YouTube, disponible, de fet.
En irlandès, clar.
Sí, però amb subtítols en anglès.
Vale.
Per tant, es pot entendre força. I, a més, és que va tractar de la Festa Major, per tant, encara que no entenem molt bé el que parlen, ja es veu què està passant i què estan explorant i què estan explicant.
I com ensenyen la Festa Major, va? Ensenyen bé?
Mira, et sorprendries.
Sí, eh?
Sorprendries perquè ensenyen força cosa. El documental comença amb l'esclat de la tronada i una gravació dels diversos balls del Siguessi Festiu, així com dels Falcons i de les Colles Castelleres. Aquesta música és la que triem per posar de fons a la Festa Major, una mica rara, no? No és gaire vilafranquina, aquesta música. És la que posen de fons a la cercavila del primer dia. Però bé, al començament ja, l'Art i el Tomai expliquen bastant bé què és la Festa Major de Vilafranca. Diuen que està dedicada a Sant Fèlix i que també expliquen que Sant Fèlix va ser un màrtir de Roma, però que ara fa 325 anys, com tu saps bé, Marc, van portant a les relíquies aquí, a Santa Maria. De fet, l'Ari del Tomai visita les relíquies de Sant Fèlix.
Sí.
I el mossèn que hi havia en aquell moment a Vilafranca, mossèn Jaume, els explica la gran devoció que sentim a Vilafranca pel nostre patró. El documental també és interessant perquè els periodistes posen en relació aspectes de la cultura catalana i també vilafranquina, esclar, amb punts de la cultura irlandesa, com pot ser l'adoració per les relíquies dels sants, que això també ho fan allà a Irlanda, o influències de la llengua irlandesa en el català.
Per tant, aquests punts de connexió entre les dues cultures, sí. Molt interessant. Digue'm una mica què és el que més t'ha agradat i el que menys d'aquest documental, ara amb aquesta anàlisi més crítica que cada setmana ens portes.
Mira, per una banda m'ha agradat, sobretot, que els periodistes es van es van ficar molt en la festa.
Van fer
una festa
molt,
d'immersió gran i una tasca d'entrar-se bé i d'explicar allà per un públic irlandès que era la festa major de Vilafranca i que era Catalunya. Pel que fa a la festa, expliquen que és una celebració molt i molt antiga, que el dia 30 d'agost és el dia gran, com bé sabem, i a més també li donen un toc de qualitat, podríem dir, amb les descripcions dels ambients de la festa major i de les olors i les sensacions que es viuen en aquests dies tan importants per Vilafranca. Per exemple,
una experiència immersiva en 5 sentits, eh? Sí.
Sí, perquè, per exemple, parlen de l'olor de pólvora del drac, de l'expectació quan està a punt de carregar-se un castell el dia 30, perquè també graven molt bona part de la diada de Sant Fèlix. Entre d'altres sensacions que descriuen, com ara l'alegria de la gent, etc. I realment m'ha sorprès perquè denota que van fer una bona feina d'immersió quan realment no teníem per què saber gaire d'aquesta festa, aquests periodistes nord-irlandesos. D'altra banda, el Tomàs i l'Art també a diversos moments expliquen la singularitat de Catalunya, que és una nació amb una llengua pròpia que està incorporada dins de l'estat espanyol, i de fet el Tomàs explica més personalment per què es va interessar en Catalunya.
Vaig fer una mica d'espanyol a la universitat i quan vaig aprendre més sobre el país em vaig començar a interessar més en les altres nacions que hi ha en ell. Vaig conèixer alguns catalans a Irlanda i em van semblar gent molt agradable. Practicant amb ells, vaig aprendre l'idioma i és un plaer per mi poder ser aquí i posar-lo en pràctica.
A mi, Marc, en el temps que corren, el cert és que em genera com alegria i una mica d'esperança, podríem dir, que dos periodistes que venen d'Irlanda i que aparentment no tenen cap mena de relació estreta amb Catalunya, més enllà d'això que explicava el Tomàs en aquest tall, no?, de que va conèixer catalans allà a Irlanda que estaven estudiant al seu país, doncs em dona alegria que hagin decidit mostrar i posar en valor la nostra festa i la cultura catalana i vilafranquina. Per tant, és un documental que podríem dir que fa pujar l'autoestima, força, dels catalans i dels vilafranquins, perquè se li dona molt de valor a la nostra festa.
I el que menys t'ha agradat, si és que hi ha alguna cosa, clar.
A veure, és un documental que al final el fan dos periodistes que, per exemple, de castells no són experts. No? Tampoc els hi podem demanar tant,
clar,
podríem dir.
I traduir tot l'argot casteller... No?
Aquest és un dels problemes que trobem. Perquè, per exemple, jo crec, el que menys m'agrada, ja t'ho dic, és com parlen dels castells, perquè parlen de la diada com d'una competició on hi ha una colla que guanya i una colla que perd. Diuen, els castells de Vilafranca han guanyat i estan molt contents. Bé, han guanyat. Potser van fer els castells...
Clar, depèn dels objectius que tingui cada colla, ja han guanyat tots.
Exacte,
no?
O sigui, no és un concurs com a tal, una diada de Sant Fèlix, no? A més, es dirigeixen als castells com si fossin un esport, directament. Diuen que és un esport de Catalunya. No seria un esport, no? Llavors, entenc que és un documental dirigit a irlandesos que no tenen per què tenir idea dels castells.
Ho han fet d'una manera molt accessible, no? Per
sí.
No enrabassar-se.
I és el que deies tu, l'argot casteller costa molt de traduir. No sé ni si és impossible quasi traduir-lo. Però, bueno, hi ha qüestions de terminologia que es podrien haver resolt d'una millor manera, jo crec.
Per tant, me'l recomanaries a mi com a friki que sóc de la Festa Major? I a tothom, evidentment.
Sí, el recomano perquè trobo que...
Tu has pensat, eh?
No, ho dic perquè, com a friki de la Festa Major, clar, potser veus això dels castells i dius, estan dient això malament, què diuen, que... No? Però crec que si et pares a pensar, està bé perquè pots veure la Festa Major explicada per gent que són no nouvinguts, perquè no és que vinguin aquí a viure, sinó
una
que...
Visió que no estem
una visió que està fora i què els hi pot sorprendre més i què poden destacar més persones que no la viuen cada any, aquesta Festa Major. Per exemple, a mi em va sorprendre que l'entrada de Sant Fèlix no es destaca gaire.
No. Quan és l'acte que potser és
l'acte més
no
cap als vilafranquins, potser és el més important, però destaquen molt el Vall de Foc, per exemple. Els agrada molt el Vall de Foc i els Diables, i la Diada de Sant Fèlix també.
De l'entrada què diuen, per exemple? Què recordes?
De l'entrada es mostren imatges i diuen que, doncs, que és un espectacle, tal, però no s'hi fa molta incidència,
no,
ni molta importància, no se li dona gaire importància, però a d'altres aspectes, sí, llavors trobo que està bé, però... Qui els pot interessar, aquestes persones que venen de fora? I, a més, està ben gravat, eh? I és una manera de veure la Festa Major. A més, és d'una mitja hora, o sigui que és ràpid de veure i l'he trobat molt curiós, la veritat.
Que és de la Festa Major del 2012, aproximadament?
Sí, del 2012.
I tot això, on ho podem trobar? Per exemple, tu mateix, com sabies de l'existència d'aquest documental?
Jo no el coneixia com a tal, però em vaig voler interessar a veure si trobava algun documental de Festa Major que no fos el típic que s'hagi fet aquí a Vilafranca, i a veure si n'hi havia algun que s'hagués fet per part d'una productora internacional com pot ser la BBC, no? i el vaig trobar a YouTube. A la BBC online, a la web, està, però no s'hi pot accedir des de Catalunya. Ser, suposo que deu estar,
restringit no?
per la regió. Però a YouTube està disponible. Simplement buscant Festa Major de Vilafranca, documentary, Art i Tomai, el trobareu.
L'olor de pólvora sempre m'ha fet pensar en el valent del meu germà. L'olor de canelons en els petons de la iaia.
L'Anna Roig posa veu a aquesta cançó, la principal de la pel·lícula Vilafranca, no ens coneixes prou. Marc, igual que quan arriba Nadal mirem tots Sol a casa o el Grinch, crec que els vilafranquins podríem provar de revisitar aquest film cada cop que arriba la Festa Major com a tradició cinematogràfica de la Festa Major. No sé què et sembla. Això estic segur que l'has vist, aquesta pel·lícula?
L'he vist. L'he vist i penso que un any TV3, no fa masses anys, la va emetre per Festa Major de Vilafranca, una nit de Festa Major de Vilafranca.
Mira, no clar, ho sabia, això.
Sí, molts ens van enganxar al carrer, evidentment, perquè sí, no parem a casa, clar. Però tothom, no? Tot, la resta de Catalunya la va poder gaudir, em sembla que la nit de Sant Fèlix.
Mantenim una mica el nostre sentiment a casa seva.
Sí, sí.
Doncs, per qui no la conegui, Vilafranca, no ens coneixes prou, que també es coneix com a Vilafranca, simplement, és una pel·lícula produïda per Diagonal Televisió i Televisió de Catalunya per TV3. I, de fet, la seva preestrena es va celebrar aquí a Vilafranca, al Teatre Casal, ara fa 7 anys i un dia, perquè va tenir lloc el 27 d'agost del 2018. També hem de tenir en compte que aquesta pel·lícula, dirigida per Lluís Maria Güell, està basada en l'obra de teatre Vilafranca, un dinar de Festa Major, que va fer el vilafranquí Jordi Casanovas.
Va fer el pregó el 2013, també.
Exacte, i va ser molt exitosa la gira que va fer, perquè va anar per diversos teatres de Catalunya, com ara el de Vic i Granollers, diria.
Em dic Joana. Vaig néixer a Vilafranca el 1980, en un temps ple de canvis i d'esperances pel país. Aquella va ser la primera Festa Major que vaig viure, però només en tinc un record. La fotografia que va proposar de fer la meva mare. La imatge d'una família feliç i que s'estimava.
Així comença Vilafranca. En l'avi Pere, l'avi de la família, mirant-se la fotografia en què apareix la Joana, acabada de néixer, i la resta dels membres de la família, que, com bé diu la Joana, en aquell moment semblaven feliços. L'avi Pere té Alzheimer, i això suposa una crisi en la família, ja que un dels seus pilars fonamentals trontolla. La pel·lícula narra un dinar de Festa Major com el que moltes famílies vilafranquines, com la de la Joana, celebrem cada dia 30 d'agost de cada any. La família, però, no està passant el seu millor moment, enmig dels problemes generats per la malaltia del pare, hi ha un conflicte per qui s'ha de quedar els diners de la venda d'unes vinyes que té la família a Moja. Tot això fa despertar les tensions latents entre la dona de l'avi Pere, l'Aurèlia, i els tres fills de la parella, la Cristina, que és la mare de la Joana, la Pilar i el Josep. Jo, Marc, sóc una mica sociòleg, podríem dir. Ho dic de broma, però vull dir que m'agrada molt quan a les pel·lícules es retraten les relacions entre les persones, les dinàmiques familiars, i aquesta pel·lícula trobo que ho fa molt bé. I una mena de lliçó que crec que podem aprendre amb aquest film, i és que encara que una família sigui tradicional, que aparentment segueixi tots els cànons de les famílies bones, podríem dir, això no la salva dels conflictes més mundans com poden ser les lluites per les herències i les lluites pel patrimoni familiar. Però a la vegada, per la protagonista, la Cristina, que és la mare de la Joana, sembla que el fet que sigui Festa Major la fa sentir millor enmig del malestar que està vivint.
T'estimo, papa. Ja m'ho has dit.
Sí.
Que ja m'estic morint.
No, papa. És un castell de focs. És l'entrada de Sant Fèlix.
Jo és una pel·lícula que l'he vist en, penso, tres ocasions i, pel que recordo, molts vilafranquins ens hi podem sentir interpel·lats per la trama, però també perquè està ben ambientada en aquest 30 d'agost vilafranquí.
Mira, Marc, jo estic d'acord amb tu. Crec que l'ambientació de la pel·lícula, per si sola, pot emocionar qualsevol vilafranquí. Tots els elements que hi ha a la pel·lícula que es conjuguen per fer-te saber que estàs en un dia 30, en un dia de dia de Sant Fèlix. No em refereixo només a coses tan òbvies com que hi hagi petards de fons, com en aquest tall que sentíem ara fa un moment, sinó a d'altres de més subtils, com que la mitja família arribi tard perquè està a plaça seguint tota la diada i que el dinar sigui quasi a les 4 de la tarda, per exemple, però també el fet que la cosina de la Joana estigui amb ganes que arribi la nit per anar a gaudir del Vall de Gralles o que s'esmentin establiments com ara el casino o el coro. Al final, tot això són elements de l'imaginari col·lectiu vilafranquí que no solem veure en obres de ficció com pot ser una pel·lícula d'aquesta envergadura, no?, produïda per Televisió de Catalunya o per altres productores grans del nostre país. I em sembla que pels vilafranquins això pot ser un punt més que positiu. També cal dir que és un gust sentir cantar actors de la talla de Laia Manzanares i Joan Pera cançons tan nostres com aquesta.
Adéu, avi. Me'n vaig a l'entrada de Sant Fèlix.
Sant Fèlix? Déu Fèlix, vostre favor. Déu Fèlix, vostre favor. Vostre favor.
Molt bé.
Home, sí que fa il·lusió. La veritat és que molta, i que gent, no, actors i actrius de renom, doncs puguin entonar d'alguna manera aquest goig de Sant Fèlix. I per la banda més tècnica, Ferran, què ens en dius? Jo crec que està bé.
Està bé. Pel que fa als plans, no és una pel·lícula que sigui revolucionària, o sigui, és una pel·lícula bastant convencional, al final una pel·lícula per la televisió, però el que destaco més són les interpretacions dels diferents actors que hi apareixen. Personalment em sembla brillant la Lluïsa Castell, fent d'aquesta típica dona vilafranquina, de la Cristina. Per mi, només en l'expressió de la seva cara ja notem la traïció, la tristor, la il·lusió i tots els sentiments que sent al llarg d'aquest dinar i d'aquesta sobretaula tan tormentosos que relaten a Vilafranca no ens coneixes prou. Però la Lluïsa Castell no és l'única que destaca per la seva interpretació en aquesta pel·lícula. També hi ha grans actors de la talla de Joan Pera, com dèiem abans, David Bages, Carme Sansa, entre d'altres.
La recomanes?
Sí, la recomano, i és el que dic, que sigui tradició, per favor, a Vilafranca, una tradició cinematogràfica de Festa Major.
Ha de sortir el programa d'actes els dies previs,
home,
de Festa Major, no?
Dia 28, després del pregó, a veure la pel·lícula, com avui, sisplau. A més, és una pel·lícula que, qui no l'hagi vist i sigui vilafranquí, l'ha de mirar. És que ni que sigui avui mateix o un altre dels dies de Festa Major o després de la Festa Major. Perquè, a més, està disponible gratuïtament a la plataforma 3CAT de Televisió de Catalunya i la trobareu buscant simplement la paraula Vilafranca, perquè és com surt en aquesta plataforma. A veure si podem instaurar aquesta tradició, Marc. Fem una mica de força.
Vinga,
tu
va.
Faràs avui? Te la miraràs?
Jo procuraré mirar-la, perquè va. Ens espera una nit també sí. Complexa, però faré l'esforç.
Va, doncs res. Et volia preguntar també, Marc, ja passant a un tema una mica més de debat, si aquesta pel·lícula la recomanaries per a algú que no sigui de Vilafranca.
Sens dubte. Jo crec que, pel que recordo, mostra molt bé l'essència vilafranquina, aquestes tradicions tan nostrades, i és una bona manera de projectar també de cara enfora com és la nostra festa. I, a més, mostra aquelles parts més íntimes que no surten al programa, com aquests dinars de Festa Major, no?, que potser són les que valorem també molt de la nostra festa. Jo crec que sí que val molt la pena i també és una bona manera de projectar-la.
Sí, perquè, a més, tracta temes que són universals. O sigui, al final, la família, les relacions socials, la malaltia d'aquest avi Pere, no? Tot això són temes que poden interpel·lar qualsevol persona, que sigui catalana, vilafranquina o d'un altre indret de l'Estat o del món. A més, en part, penso que obres, espais o èpoques que no són la nostra també ens poden interpel·lar en pel·lícules. Això em passa a mi, per exemple, amb la pel·lícula In the Heights, que és un musical reproduït als Estats Units, que està basat en... O sigui, que la història succeeix a un barri de Nova York que es diu Washington Heights, que jo no el coneixia abans de veure la pel·lícula, i a través de la pel·lícula em vaig començar a interessar en aquest barri i vaig començar a conèixer coses d'allà, com que és un barri amb molta història de molts immigrants, de cantants, i que crec que al final les pel·lícules poden servir per fer-nos conèixer nous espais i nous indrets i fer-nos que ens interessem en celebracions o en indrets que no coneixem de primeres. I al final crec que fer pel·lícules amb un caràcter més local, d'ambients festius de la cultura popular del nostre país, pot servir per donar a conèixer aquests ambients i també poden ser un gran taló de fons per explicar històries que siguin conegudes i que siguin interessants per tothom.
I amb aquesta marxa dels Falcons, ho dic bé,
sí,
oi que sí?
Sí?
Què
sí.
Més ens portes, Ferran?
Doncs, com ja he avançat la setmana passada, tant el Kubrick com les sales Aziz estan de vacances. No tornaran a obrir oficialment la seva programació habitual fins al dia 4 de setembre. Però el dia 2 de setembre al matí, el cinema Kubrick obrirà per oferir la sessió especial de Festa Major, gratuïta, que serà de la pel·lícula De la llum de l'Aixa. Aquesta és una proposta molt interessant per diverses raons. Per una banda, perquè es tracta d'una producció amb un guió original en català, dels guionistes Xavier Romero i Llorenç Espanyol, i que a més compta amb un equip de doblatge molt atractiu, ja que l'actriu barcelonina Michelle Jenner és qui dona veu a l'Aixa, la protagonista, i també perquè posa en veu altres personatges, l'actor Jordi Sánchez i l'actriu...
No?
Exacte, de Plots Bruts, i l'actriu i cantant Nerea Rodríguez, de OT 2017. Per altra banda, en l'apartat més tècnic, es tracta d'una pel·lícula d'animació 3D, però amb un estil molt particular, ja que emula l'estil artesanal de la stop motion.
I què ens pots dir d'aquesta història de l'Aixa? És una pel·lícula per a tots els públics?
És per a tots els públics, sense fer gaire spoiler, la llum de l'Aixa s'ubica al regne de l'Àndalus, al segle XI, i allà l'Aixa es troba en un conflicte. Ella vol ser cuatera professional, es vol dedicar a la pirotècnia, però el seu pare li nega, perquè diu que això no és per nenes, que s'ha de dedicar a la cal·ligrafia, que és el que fa la seva mare. Però aquesta ambició seva, juntament amb un robatori que succeeix en aquesta pel·lícula i amb un empresonament injust, són els eixos principals d'aquesta pel·li, que ja ha sigut premiada al Festival Internacional de Cinema de Stuttgart. Per tant, aquesta pel·lícula l'hem d'anar a veure. Es va estrenar als cinemes fa relativament poc, aquest mes d'abril. I res, això és tot sobre el cinema d'aquests dies de Festa Major. A revisitar Vilafranca, no ens coneixes prou, i a veure la llum de l'Aixa al cinema Kubrick el dia 2 de setembre pel matí.
Que serà gratuït.
Serà gratuït l'accés.
Molt bé, Ferran, molt interessant aquest especial La Butaca, edició Festa Major. Moltes gràcies. Nosaltres ens retrobarem la setmana vinent. Ferran, que vagi molt bé la Festa Major i molts encerts i molta sort també per als falcons de Vilafranca.
Igualment, bona Festa Major.
Que vagi bé.